Doncs, com els dèiem, es va disputar aquest passat cap de setmana, concretament divendres i dissabte, una nova edició, la d'aquest 2014, de les 24 hores de futbol sala de Sitges, amb la participació de 15 equips i un campió, el Barc Anturquís, que es va acabar imposant a la gran final al Vivers Llopis. La tanda de penals va haver de decidir la sort d'aquestes 24 hores en una final, doncs, disputada, emocionant, en fi, amb gairebé tots els ingredients que gairebé podem veure en les finals de les 24 hores. Ens en fa la crònica Antoni Muñoz. Toni, molt bon dia.
Bon dia, Pitu.
Què tal?
Molt bé, home.
Bé, i el mercat que es comença
ja.
A bullir, eh? L'altre dia el Toni i jo parlàvem divendres i jo li preguntava, Toni, que es mou el mercat o no? Perquè sembla ser que, llevat del Sobrense, que sí, sabíem algunes incorporacions, com el cas de Saràbia, que ve del Molanta, també la de Sergi Massana, que ve del Cubelles, i Abel Guerrero de la Penya Jove, doncs, bé, el Sobrense sí que més o menys sabíem i teníem notícies d'aquestes incorporacions, a les que hi hem d'afegir també, com dèiem, la de Marcos Espigado, eh? Procedent, en aquest cas, de la juvenil de la Blanca Subur. És la quarta incorporació que fa el Sobrense.
Sí, sí, és la quarta incorporació. Un Sobrense que, de moment, ha incorporat tres defenses,
sí,
i un migcampista.
Ara em deia el Toni, és simptomàtic, no?, que de moment les incorporacions són en clau defensiva.
Sí, sí, en clau defensiva, tres defenses i un migcampista. I fins i tot, t'ho deia tu fa un moment, dic, m'estranya molt, vull dir que deu estar molt bé ofensivament, l'equip deu tenir bons jugadors delanters, perquè de moment, bueno, els de l'any passat ja eren,
sí, sí,
molt bons jugadors, però segur que algú que altre, doncs, fitxarà el Sobrense, però de moment quatre noves incorporació. I això que a mi m'havia arribat que Marco Espigado també havia interessat a la Unió Esportiva Sitges, però al final, doncs, va al Sobrense.
El jugador s'ha decantat, s'ha acabat decidint per al club de futbol Sobrense, per tant, un Sobrense que té ja quatre noves incorporacions, que començarà a treballar la pretemporada el proper 29 de juliol i que el primer amistós serà, si no m'erro, el 2 d'agost. Serà un partit que l'enfrontarà amb el juvenil de la Blanca Subur. Per tant, ja tenim, com aquell que diu Toni, el tombant de la cantonada la pretemporada tant del Sobrense com del Sitges. El Sitges que, per cert, avui presenta els seus dos primers fitxatges. Aquesta tarda, si el temps ho permet, a partir de 6:45 al municipal d'Aiguadols, estem parlant de Pepe Ruiz, que és un migcampista que ve de la Blanca Subur, del juvenil, un dels integrants de l'ascens a Nacional, i també de Frank Candel, que ve en aquest cas del Sobrense.
Sí, sí, un jugador, doncs, que sabíem que no continuava el Sobrense, però fins i tot no havia arribat que anava al Ribas. Finalment, doncs, s'ha inclinat per la Unió Esportiva Sitges i, bé, és un jugador que no cal descobrir-lo, sabem qui és, és un jugador que pot fer molt, molt bona feina a la Unió Esportiva Sitges i, doncs, comença una nova etapa per ell, no?
Sí, sí, una nova etapa després d'una temporada amb el Sobrense en què gairebé no ha pogut participar perquè ha estat molts mesos fora de combat, lesionat, veurem com respon a nivell físic a la presència de Frank Candel a la Unió Esportiva Sitges. I això és el que de moment, Toni, tenim.
Sí, sí, el que passa que, com tu saps, que nos agrada estirar.
Sí, sí, que el Toni sempre està allò gratant a veure si s'aconsegueix alguna coseta, doncs què més pots dir?
El Sitges va darrere d'un porter, Manu, juvenil de la Blanca Subur, que acaba aquest any
la seva etapa de juvenil.
També es parla d'un jugador del Molanta, Ivan Meyer, un jugador, bon jugador, del Molanta. Va jugar l'any passat al Molanta i potser aquesta temporada, doncs, jugui amb els Sitges. Aquests són els noms. S'havia parlat també del Marco Espigado i, doncs, d'aquesta nova incorporació que presenta avui Pepe Ruiz. També m'arribava a mi el dissabte.
Veurem, Toni, en aquest sentit, els que no segueixen. De fet,
home, jo te puc dir uns quants. Jo te puc dir uns quants ja que m'han confirmat que van als Roquetes, com el Sergi Ximénez, com el Quique Aranda. Fins i tot m'han dit a mi, doncs, a Cristi Almela, també m'han dit, lo que no sé si el Rubén Cortés, tots aquests jugadors, el Gorka també m'ha dit que va a les Roquetes, són els jugadors que causen base en aquest any amb la Unió Esportiva Sitges, pràcticament tots els jugadors de les Roquetes.
Sí, tot l'ex, diguem-ne, el gruix de jugadors que viuen a les Roquetes, doncs, molt probablement acabin jugant a l'equip de Sergio Izquierdo, com també el d'Adri Alonso, que és un altre dels noms importants d'aquest mercat futbolístic. Adri Alonso, que deixa el Vilanova per anar de nou a casa, no? A les Roquetes.
Sí, el que passa que jo penso, no ho sé, no acabo d'entendre doncs, el fet de deixar una primera catalana per anar a jugar a la tercera catalana, tot i que sigui les Roquetes, no? No sé el per què, és un molt bon jugador l'Adri Alonso, aquesta temporada no ha estat la seva, en aquesta primera catalana, però quan ell ha volgut jugar, doncs ha fet la feina. No entenc, és una llàstima perquè és un jugador que jo penso que dona més, i jugant a tercera catalana, però en fi, ell sabrà, i a millor també aquesta tercera catalana pot ser el trampolí. Va ser el primer jugador que van fer oficial les Roquetes,
sí, com a nou fitxatge. Estem parlant ja d'unes quantes setmanes quan es va anunciar que Adri Alonso s'incorporava a la disciplina de la Unió, de l'equip de les Roquetes. Uh-huh. Per tant, això és en clau de mercat el que podem dir.
Com en Pasqua, no? Sí,
Alejandro Pasqua.
Alejandro Pasqua, que va a l'Olivella amb molta opció de poder jugar amb el primer equip del Vilanova.
Saben que l'Olivella és filial del Club de Futbol Vilanova i que, per tant, aquest pot ser un trampolí per al davanter de la Blanca.
De la Blanca Subur.
S'havia parlat que Alejandro Pasqua, fins i tot, estaven parlant amb el Sant Feliuenc.
Tercera divisió.
De tercera divisió. En fi, veurem quin acaba sent el seu destí.
Home, jo penso que és un jugador que té qualitat per jugar amb el primer equip del Vilanova. D'entrada va al filial, va a l'Olivella, però que comença a entrenar amb el Vilanova. Potser s'ha inclinat amb això perquè el Vilanova està aquí al costat, és primera catalana, tampoc n'hi ha tanta diferència, tot i que comenci amb segona catalana, però clar, és una categoria... Jo penso que és una categoria bona per a un jugador que surta del juvenil. Després ja pot donar el salt.
Sí, sí, evidentment, sempre hem considerat que aquests jugadors sempre estan a temps de poder donar el salt a equips doncs, ja d'un nivell superior o categories superiors. Estem parlant de la tercera, primera catalana fins i tot. 10 i 23 minuts del matí. Hem començat avui per Mercato i seguim, i hem de fer crònica de les 24 hores. D'aquí uns moments tindrem ocasió de saludar amb Eva Fons des de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Sitges. Serà la part més... Ara amb el Toni farem la part més esportiva de les 24 hores, però amb l'Eva, com cada any, farem allò, el balanç més genèric, més global de la competició. I què ens deixa, Toni, aquesta edició del 2014? Un campió, sobretot, el Barça en Turquís?
Sí. Sí, sí, un campió, el Barça en Turquí, i se queda una miqueta amb allò, amb la mera dels llavis, el Viver Llopis. Sí. Per mi, un dels millors equips d'aquestes, per no dir el millor, d'aquestes 24 hores, el que passa que davant tenia el campió de Sitges, unificat amb el campió de Vilanova, que és el Barça en Turquí, no? I clar, això en la final doncs es va notar molt, i compte que el Viver Llopis anava guanyant 3-0, el primer 20 minuts, primer 18 minuts de la primera part ja guanyaven 3-0 i que van capgirar Can Turquís doncs al marcador, i escolta, va ser una final. Jo me quedo amb aquestes 24 hores, Pitu, de molta qualitat. Em quedo que han hagut molt bon partit de futbol sala, molt bon partit. En la primera fase, molts gols, i a la segona fase, sí, que sí, és la d'eliminatòries, dos quarts de final, molt bon quart final i dos semifinals molt maques. Me quedo amb això. I la final, doncs molt bona final, una final molt igualada, molt lluitada, i fins i tot va sobrar una miqueta de tensió al final, però clar, això és normal en totes les finals.
En qualsevol cas, aquesta tensió esportiva sempre apareix en algun moment o altre, és evident. Quan un arriba a la final, és evident que la vol guanyar, no a qualsevol preu, evidentment, sempre dintre d'un marge esportiu, però aquells moments de tensió, de polèmica fins i tot, sempre afegeixen aquell punt de salsa.
Sí, la
sempre salsa. Repeteixo que es mantinguin les formes, que no hi hagi doncs, més enllà de la pròpia polèmica esportiva, no? Que ja va una miqueta amb el pack.
Sí, clar, és que eren dos equips que els dos volien guanyar. Arriba l'empat a 4 faltant 8 segons. De fet, era els últims 8 segons per acabar el partit.
Un empat polèmic, no?
Potser procedida, segon, perquè va ser una jugada molt ràpida, el Can Turquís d'unes mans del Viver Llopis. La pilota va anar rebotada amb Marc Sardà i va acabar empatant 4-4. Aquest gol va caure perquè van reclamar aquestes mans, no? Va caure malament, perquè ja es veien guanyadors i doncs tenir que jugar a la tanda de los penals quan ja pràcticament tenien guanyat el partit. El Can Turqui no la va agradar gens, però jo penso que va ser una final molt emocionant en la que va tenir un gol que per mi va ser el gol de les 24 hores de molts anys. Moja, el jugador del Vilanova, va fer un gol impressionant.
D'aquells que si veiem per televisió ens el repeteixen
fins a... Dóna la volta al món, i si lo marca Messi o lo marca algun jugador d'aquests, o Neymar, doncs dóna la volta al món. I lo va fer un jugador humil, Moja, sense deixar caure la pilota a terra, va regatejar a tres defenses i al porter i la va clavar, sense deixar la pilota que caigui a terra. Va ser impressionant.
Un gol sensacional que sens dubte, bé, formarà part d'aquells grans gols que, bé, malauradament, clar, no estan allò enregistrats televisivament parlant, però si féssim un repàs dels millors gols, del top de gols que s'han marcat en aquestes últimes edicions de les 24 hores, en tindríem un bon reguitzell.
Sí, però impressionant. I a més, porters com el Nito, el porter del Vilanova, el porter menys golejat, golejadors que no va poder jugar a la final, que per mi va ser també
una de les claus,
una baixa,
no?
Molt important, la de Blas Segarra.
Blas Segarra.
O el mateix Minga, que no va poder jugar a la final. Són dos jugadors importants dintre del Can Llopi, del Viver Llopis. Baixes importants, que això ho va notar molt l'equip, tot i que doncs, jo destacaria també doncs, un jugador del Can Turquís, que per mi va fer un partidàs.
Jordi Martí.
Jordi Martí va ser el millor jugador de la final, però també és que ho tinc com es diu aquest, és un jugador Vilanova, juga al Can Turquís, ho tinc a la punta
ja sortirà. En qualsevol cas, bon nivell també el que va oferir el Can Turquís en aquesta final, ja no només a la final sinó evidentment en totes les 24 hores i evidentment
ho tinc.
El tens.
Luis Soriano.
Luigi,
gran jugador. Jo l'havia escoltat molt a Vilanova, perquè és un jugador de la Gran Penya, un jugador que juga amb el Can Turquís, que fa molts anys que juga a futbol sala, però és que en la semifinal i en la final, que són els dos partits que jo vaig poder veure més, va demostrar que és un gran jugador de futbol sala. A més, va guanyar un estil, el de futbol sala, el de futbol camp. Viver Llopis, futbol camp.
Marc Can Turquís, evidentment, és un equip més fet per
futbol sala.
Per futbol sala, evidentment. Futbol sala. I té un rerefons de futbol sala, evidentment.
I això es nota molt, i tot i que el Viver Llopis portava grans jugadors, perquè de fet David Porras ho diu, és que he portat un equip de professionals, gran equip.
De campanilles,
De campanilles, doncs va quedar això, no? La llàstima és que ens hagués agradat per nosaltres que guanyi el millor, no? Però, home, el Viver Llopis també s'ho va mereixer molt aquest any, tot i que, doncs, clar, jugant dos grans equips, i al final, la loteria dels penals se va inclinar per un.
Mai millor dit, loteria, El Marc Can Turquís en va notar 3, em sembla.
Sí.
I el Viver Llopis...
Un o dos, un, em sembla que un.
Bé, això dels penals, és una loteria en qualsevol dels casos, i el Marc Can Turquís es va proclamar campió d'aquesta edició del 2014 de les 24 hores de futbol sala de Sitges. Tenim alguns protagonistes, per exemple, un, Carles Reina.
Sí, Carles Reina, que estava molt content.
Evidentment, era aquest una edició especial per al naixement de la seva primera filla, la Júlia. Des d'aquí, doncs, una forta abraçada per al Carles i la seva esposa, la Lorena. I bé, unes 24 hores especials per ell, tot i que no es va poder acabar de corroborar amb el triomf final.
Sí, però jo penso que la seva participació va ser molt bona, arribar d'aquesta manera a la final i a més doncs, a jugar una final que va descantar una miqueta per ser als penals, no? Estava content, estava content, i doncs Carlos Reina, que porta molts anys en això del món del futbol sala, el Viver Llopis és un dels històrics que queden en aquestes 24 hores i molt bé.
Doncs escoltem Carlos Reina, com els dèiem, un dels components del Viver Llopis.
Bé, Carles Reina, primer felicitats, ha estat una setmana molt positiva per tu, pare d'una nena molt maca, felicitats, I segon, mira, avui ha estat a punt el River Jopper de guanyar la final, però al final no ha pogut ser.
Bueno, hem estat a punt de donar la sorpresa perquè jo crec que ningú apostava gaire per River Jopper. Som un grup que fa molts anys, 17 ja concretament. Em sap greu no poder jugar, he pogut muntar aquest equip com sempre el monto, i a vegades l'entrenador, el míster, en David, a vegades no cal guanyar sinó ser esportiu, i nosaltres hem sigut un equip molt competitiu i molt esportiu. Estic orgullós de tots ells perquè a part de jugadors són amics, i ho dic amb el cor.
Són molts anys amb el Viver Jope i ves per on, avui que estàs a punt de guanyar la final, no pots jugar.
Ja, bueno, no he jugat per la simple raó que he sigut pare de la meva estimada Júlia, dono records aquí a la meva dona Lorena i a Júlia. Per això no he pogut jugar, simplement. Hagués jugat, però vaig fitxar amb en Nito perquè jugués, amb en Guete perquè jugués. Jo ja estic una miqueta ja més d'entrenador que no de jugador. Però bueno, disfruto molt des de fora, no tant com a dins, però bueno, també ho visc molt.
Ha estat un grup impressionant, pràcticament se l'haveu portat tot.
Sí,
tan
sí.
Sol ha quedat una copa, el de Melo se l'ha portat a River Jopi. En una final que potser ha faltat, ha sobrat una mica de tensió, no?
Bueno, nosaltres no hem posat tensió, nosaltres hem anat a competir, som un equip molt competitiu, però nosaltres en cap moment hem anat a buscar cap brega. El que tenia al cap era la final de l'any passat, i en cap moment, com a responsable d'aquest equip i com a sitgetà, no volia cap merder. Li he dit als responsables d'aquí i amb el meu equip, li he dit que sobretot passi el que passi, per mi ja eren guanyadors, no m'importa el resultat, per mi arribar a la final ja és guanyar, no volia cap merder. És el meu poble, jo felicito, felicitat a Can Turquis, els felicito, els coneguen tots, i ja està, no, és esport, i nosaltres hem sigut l'equip més esportiu i estic orgullós d'això també.
Molt bé, felicitats, heu aconseguit doncs, los penals, o la loteria, los penals ho han deixat sense el campionat, sense aquesta 24 hores, però no sé, ha guanyat potser el futbol sala,
sí,
el futbol camp, no?
Sí, sí, per suposat, són un equip de futbol sala, estan molt entrenats a futbol sala, són un equip molt bo de futbol sala, i hem plantat cara, i hem plantat cara, i estàvem patint perquè ens hem posat 3-0, però nosaltres hem descobert a jugadors, com a, jo crec que estic dient que hem portat el millor jugador final, com a Moja, que és una barbaritat, ens ha faltat el Minga i en Blas, que són dos puntals amb aquest equip, i s'ha notat. Però torno a dir, per mi han guanyat aquests jugadors, per mi són campions i estic orgullós d'ells, i ha guanyat el futbol sala, però jo m'emporto el meu equip, que és el Vives Llopis, i sempre ho serà.
Ja per últim, el gol d'en Moja per enmarcar-lo.
Hòstia, si arriben les teles aquí, sí. Si arriben hasta les teles aquí, aquest gol el passen per totes les teles, perquè ha sigut un espectacle, eh? Jo el coneixia del Vilanova, igual que el Villa ha estat un nivell molt alt, i tots han estat a un nivell molt alt. Però aquest gol era, vamos, impressionant, la veritat.
L'any que ve sí?
Bueno, intentarem. Sí, ho intentarem, que sempre queda millor.
Molt bé, Carles, molta felicitat.
Vinga, gràcies, Toni.
Paraules de Carles Reina, un dels responsables d'aquest Vivers Llopis, d'aquests 17 anys, com deia el Carles, de participació en un dels millors equips de la competició. I bé, donant aquest apunt que certifiquem que és així, que ens alegrem que així sigui, d'esportivitat, no? Escolteu, nois, passi el que passi, s'ha de donar una bona imatge, es guanyarà, es perdrà, però tot queda aquí.
Clar, és que de fet se sap que és una final, se sap que volen guanyar tots dos, però clar, tampoc se'n mereixia la final, doncs acabar malament, perquè va ser una final molt maca. Mm-hmm. I quan és una final així tan maca, doncs...
Sí, a vegades sap greu,
sí, que acabi
doncs, com a vegades ha succeït. I un altre nom propi, el de Jordi Martí, en aquest cas integrant del Bar Can Turquis.
Sí, per mi...
Un altre dels jugadors, bons jugadors, que ens dona sempre aquestes 24 hores.
És molt bon jugador, de fet jo penso que és un dels millors jugadors de futbol sala que ha tingut Sitges, i a més, doncs, un jugador que per mi va ser el que va revolucionar la final de les 24 hores, no? Va ser el jugador que va sortir, va posar a l'equip a l'esquena, es va posar a l'equip a l'esquena i va fer un gran partit, va marcar un gol, un o dos gols, va treballar moltíssim i crec, va ser molt difícil, va ser molt difícil el fet de que n'hi havia el gol del Moja, que podia haver sigut el millor jugador de la final, amb aquest gol sol, el que passa que clar, el Jordi també va fer una gran final i el que va guanyar va ser el Can Turquís, no? Per això el Jordi al final va ser el campió, va ser el millor jugador de la final, i doncs, però va ser molt difícil, perquè doncs n'hi havia grans jugadors, el que passa que el Jordi és un gran jugador, va fer una sensacional final i per això jo penso que va mereixer ser el millor jugador.
Doncs amb l'MVP de la final, amb Jordi Martí, l'escoltem.
Bé, Jordi Martí, felicitats. Felicitats perquè heu guanyat el vostre equip, ha guanyat les 24 del futbol sala, i perquè doncs tu t'han reconegut com el millor jugador de la final.
Per mi és una sorpresa el trofeig de millor jugador, perquè només he pogut jugar a la final, perquè estic lesionat i no he pogut jugar, i mira, perquè jo m'he canviat per estar al grup, però al veure que perdíem i tot, em deien que podia jugar, mira, he pogut jugar, hem pogut remuntar, però les gràcies al tinc que donar tot l'equip, m'han donat la confiança per poder jugar, i el trofeig de millor jugador no és per mi, sinó per tot l'equip.
Te l'has merescut, no? Perquè de fet has revolucionat el partit, un partit que anàveu perdent 3-0.
Sí, s'hem ficat en contra 3-0, jo, el Viver i Opis ja sabem que és un equip molt físic, que juguen molt bé, s'hem ficat 3-0 i mira, hem pogut remuntar, no he dit que ha sigut jo, perquè hem sigut tot l'equip en global, perquè som el conjunt, perquè un jugador no guanya un partit, el guanyem tots, el grup, el porter, després al final, mira, han marcat ells, el pavelló ha sigut per ells una festa, perquè ells volien que també guanyés el Llopis, normal, perquè és l'equip de Sitges, nosaltres som de Vilanova i de Sitges, i ha sigut per una final bonica per l'espectador, i mira, he arribat a penals, i mira, hem tingut sort als penals, perquè els penals és una loteria, i hem tingut sort i hem pogut guanyar, i jo només felicitar el meu equip, perquè ho dono tot, en un any difícil.
Massa atenció per això a la final, no?
Una mica, sí.
Ja quan sempre ja s'havia reclamat unes mans,
sempre hi ha molta rivalitat, sempre és un el Llopis i nosaltres és un equip amb un partit tens com ha vingut aquest, mai pot haver-hi molt esportivitat, sí, però sempre hi ha tothom som competitius, i ha sigut un partit tan tens que sempre ha hagut un rifirrafe, però jo crec que ens coneguem tots, i jo crec que tothom ha volgut que anés bé, i no hem volgut que entrar ni al tram ni res, perquè els espectadors no s'ho mereixen, perquè són de Sitges i no s'ho mereixem.
Doncs Jordi, moltes felicitats per les 24 hores aconseguides i per ser el millor jugador de la final.
Moltes gràcies, Toni, però el trofeig és en global, perquè aquest equip no té preu, ens hem ajuntat, perquè no eren prou gent, ens hem ajuntat dos equips i ens coneixem des de petit jugant, i per fi puc guanyar les 24 hores amb dos equips que som amics, i és l'important, la unió de l'equip és que dona la victòria a la final.
Sí que és l'última, perquè més sabe. Què t'ha semblat aquestes 24 hores d'enguany?
Per mi les 24 hores, sempre jo sempre dic que a Sitges hi ha molt nivell, les 24 hores venen equips de fora, venen dos o tres equips de fora que saben jugar a futbol sala i ja porten 3 o 4 anys venint, però clar, és el conjunt de l'equip, i és arribar fresc als quarts i també tenir sort, perquè quan arribes als quarts, semifinal, a part del físic, les portem moltes hores jugant, i sempre és una loteria, però jo sempre dic que les 24 hores de Sitges per mi és una de les millors de la comarca, perquè l'ambient, la pista, el conjunt i els equips que venen, l'ambient de 24 hores, jo per mi són les millors. I mira, soc de Sitges, però jo he jugat sempre a 24 hores de Vilanova, Roquella Sos, però personalment per mi les 24 hores de Sitges són les millors.
Escoltàvem Jordi Martí, jugador del Can Turquís, considerat MVP d'aquesta final de les 24 hores de Sitges, i aquesta reflexió final, no? proclamant doncs, que per ell les 24 hores de Sitges tenen doncs, aquest caliu especial, aquest caliu de competició que la fan, doncs, si no la millor, una de les millors, Toni.
Estic d'acord.
I ara parlàvem aquí amb la Eva de la presència de bons equips més enllà dels dos finalistes, el Sortidor, un altre dels grans equips que hem tingut aquí, equips de Barcelona, en fi, un nivell... de futbol sala elevat.
El Paradís de Ribes, un dels millors equips de la Lliga de Ribes, millor equips de la Lliga de les Roquetes. El Can Turqui, que l'ha guanyat tot a Vilanova, i és un referent a Vilanova, doncs a Sitges ven el millor equip de la comarca i és un referent les 24 hores de Sitges, per això doncs, jo penso que s'estan treballant bé. Falta... seguir en aquesta línia i a veure si l'any que ve doncs, podem com a mínim arribar als 20 equips, que seria molt bo per les 24 hores.
Des de la regidoria d'Esports, com cada any, saludem Eva Fons. Eva, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Perquè ens vingui i es faci una primera aproximació al que des de la regidoria doncs, heu vist, heu comprovat, i bé, a partir d'aquí una reflexió inicial. Et demano, Eva, d'aquestes 24 hores.
Doncs mira, ratificant una mica el que deia el Jordi Martí, doncs a nivell d'organització des de la regidoria d'Esports, doncs sí que fem una valoració molt positiva del que ha estat aquesta edició. Ja fa molts anys també, portem 29 edicions, per tant, lògicament és una competició d'estiu de futbol sala consolidada, però com cada any pot ser una loteria, pot anar molt bé, pot anar no tan bé i pot anar malament, no? En aquest cas sí que a nivell general la valoració és molt positiva, no ha d'haver-hi cap incidència durant les 24 hores i això és important, important perquè crec que va haver-hi molta esportivitat per part de tots els equips i això sobretot es va veure durant els partits i sobretot a la final, tot i sent una final molt renyida, molt competitiva. Els dos equips es van portar molt esportivament, el Carles Reina ho comentava, no?
Sí. És important que des dels propis equips doncs, es faci aquesta lectura, no? De dir, nois, estem aquí, estem jugant a una final, sí que és molt important, tot el que vulgueu, però... menys, passi el que passi, escolta, tot clar, queda aquí.
I és una final, hi ha molts nervis i tothom vol guanyar, és evident. És una competició . En tot moment el Carles em deia, va, tranquil·la, que no passarà res, tranquil·la, que no passarà res, no passarà res, ja veuràs, i va ser així, però sí que en qualsevol moment pot haver-hi alguna cosa que desencadeni.
Alguna espurna.
Correcte, i és, però bueno, a part d'això, propi de la competició, doncs a nivell general, el que et comentava, els equips penso que han quedat contents, o així ens ho han manifestat, la competició ha anat molt fluida. Ja parlarem una miqueta més de coses que sí que ens han comentat que tenim propostes de cara a l'any que ve. Les instal·lacions van estar correctes, arbitratges també penso que van ser correctes, tot i les semifinals van ser ben arbitrades, la final també sí que una mica
la polèmica,
l'acció sí aquesta, que ja... però jo penso que l'hem de deixar com una anècdota. Sí, van ser mans, però la resta del partit jo penso que els àrbitres van portar-ho molt correctament i és una cosa també important a tenir en compte, no? I després també una cosa important que nosaltres destaquem com a organització, no? El pavelló a la final estava ple, tot i havent el partit del Mundial d'Argentina contra Bèlgica, que coincidien a la mateixa hora, no? I que hi hagués gent veient la final, doncs també t'agrada, no? Perquè vaig pensar, bueno, a veure si no hi haurà gent i el pavelló estava ple de gom a gom i per tant això també ho valorem.
Es pateix molt des de fora?
Es pateix sobretot a les hores nocturnes, sí que pateixes una mica, per això a nivell d'organització posem seguretat des de les 12 de la nit a les 8 del matí, perquè sí que doncs, amb l'experiència de tots aquests anys a les hores de les 3, les 4 del matí sí que a vegades hem tingut doncs, pujada de gent del 2 de maig i que venien al pavelló i, bueno,
és una competició diferent, no? La que es viu, no sé si dir-ho així, no? A la matinada.
Sí, però veus, aquest any ha sigut, inclús ho hem dit, a nivell d'organització, que a mi em va tocar aquest any fer la nit, jo vaig entrar a les 2 de la nit fins a les 8 del matí, amb els meus companys de SAM, inclús dèiem, és que ens estem avorrint, saps? Perquè tan tranquil, o sigui, els equips venien a l'hora puntual, feien el partit, marxaven, ni una discussió, és que va ser així, ja portem un temps de que no hi ha problemes a la nit, no? Tot i que, bueno, jo penso que també la gent ve a passar-s'ho bé, però clar, sempre et pots trobar que un no vingui
a
passar-s'ho tan bé,
algun brètol que...
Exacte. I que vinguin una miqueta pues, amb les condicions idònies per jugar i te la liïn, no? Però aquest any és que perfecte, o sigui, s'ha complert el calendari, els horaris, molta esportivitat, i m'agrada remarcar-ho això amb els equips, i la competició va ser molt fluida.
El fet que hi hagin més, menys equips, Eva, això cada any va fluctuant, diguem-ho així, no?
Sí,
o en funció de què vosaltres considereu que no sé, aquest any en poden haver, han estat 15, igual l'any que ve n'hi ha 18 o 20, no sé.
Sí, per exemple, l'any passat van ser 19 equips, però aquest any, per exemple, 4 equips s'han fusionat amb 2 equips, perquè són pocs jugadors i unes 24 hores no pots venir a jugar amb 8 o 10 jugadors perquè no aguantes les finals. I aleshores aquest any sí que, per exemple, el del Bar GSM Canturqui sí que era la fusió de 2 equips, no? I aleshores miraves les actes i eren 15 jugadors, clar, 15 jugadors. Això ha fet que davallés una miqueta el número d'equips i també una miqueta doncs, la competència que hi ha. Hi ha moltes 24 hores arreu de Catalunya que es fan el millor aquest mateix cap de setmana o altres activitats i fa que cada vegada doncs, que la gent es diversifiqui més a l'hora de participar.
Hi ha una anècdota aquí que podem comentar, Eva, suposo, el fet de que evidentment s'havia comentat de que les 24 hores de Sitges coincidien amb unes altres 24 hores que s'organitzaven a les Roquetes. Clar, la Eva agafa el telèfon i parla amb la gent de les Roquetes i escolteu, a veure, què passa aquí, no?
Sí, sí, de fet va ser una cosa que després te'n rius, no? Però clar, que sí que jo pensava com pot ser que aquí, a les Roquetes, es facin unes mateixes 24 hores al 4 i 5 de juliol. No pot ser, llavors sí que vaig fer la trucada amb la tècnica d'esports de Ribes, que tenim bona relació, i dic, saps d'alguna cosa d'això? I diu, noia, jo no sé ben bé, parlo amb el regidor, perquè clar, dius, és que realment és absurd posar unes 24 hores els mateixos dies perquè ens traiem equips uns als altres i uns jugadors podran jugar aquí i els altres aquí. I resulta que després mirant-ho vaig entrar a la web, inclús d'aquestes 24 hores a les Roquetes, però eren 24 hores de les Roquetes de Terres de l'Ebre.
De Terres de l'Ebre.
Aleshores vam dir, bueno, ja està, vull dir, són coses d'aquestes, però sí que clar, va venir un jugador a dir-m'ho, escolta meva, hi ha això, per això no s'han apuntat, s'estan apuntant a les Roquetes, i jo espantava, pensava, bueno, pot ser, però és allò que t'estranya molt, no? Perquè és una mica absurd.
És evident, és evident. Doncs bé, anècdota inclosa, sí. I bé, i aquesta edició d'enguany, l'esportivitat, aquest seria una miqueta el gran titular que ens deixa aquestes 24 hores, Eva, una miqueta des dels propis equips, no? Ja s'intenta que els propis jugadors es comportin, que tinguin un saber estar al damunt de la pista, més enllà del resultat.
Sí,
després hi haurà doncs, les típiques friccions pròpies, evidentment, d'un esport en què hi ha contacte, evidentment, però bé, podem percebre per les últimes valoracions que hem fet aquests últims anys que la cosa ha anat minvant en aquest sentit.
Sí, 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 la veritat és que portem uns quants anys d'incidències que
mínimes,
no
sí,
les mínimes. De fet, nosaltres sempre avisem a policia local i Mossos d'Esquadra que sàpiguen que hi ha les 24 hores i la veritat és que han passat sense cap incidència, res remarcable i molta col·laboració per part dels equips. Vull dir que en aquest sentit nosaltres estem contents i que segueixi amb aquesta dinàmica, no? Perquè tens una baralla o qualsevol cosa a l'hora que sigui, doncs et desprestigia una miqueta i aleshores es parla més de la baralla que de la competició.
Sí, sí, sempre
que
ens quedem allò a vegades amb el més negatiu de tot plegat.
Exacte,
no?
Sí, sí. I des de la regidoria el que volem una miqueta és això, no? Per això, si em deixes comentar una miqueta a nivell de coses d'organització pròpiament, que aquest any sí que hem canviat i que hem recollit alguna cosa de cara a l'any que ve.
Perfecte.
Aquest any sí que va haver-hi una cosa a nivell d'organització que vam canviar, i era que premiàvem que la fase prèvia, qui aconseguia més punts, tenia un millor calendari després per classificació de quarts.
D'acord.
Això no ho havíem fet així altres anys. I aleshores, d'aquesta manera, valoràvem que els 4 partits que jugaven durant la fase prèvia, qui aconseguia més punts, doncs qui quedava primer d'aquesta classificació jugava contra el 8è. Per tant, tenia un millor calendari, que això altres vegades doncs, no s'havia fet.
No?
I aleshores, a nivell d'organització, pensem que és més feina per l'organització, perquè has de fer tot el recompte de punts a tots els partits, però creiem també que és més just.
Era
no?
més just.
És una cosa de dir, doncs, bueno, si tu has quedat primer, doncs tindrà més avantatge que si has quedat vuitè. Això era una cosa que vam fer de nou i jo penso que els equips se'ls hi va explicar i bueno, ho han valorat positivament, no? I l'altra cosa que sí que aquí aquest any no hem pogut fer-hi res perquè clar, ja estàvem en reglament i no era correcte canviar-ho, és que aquest any a partir de quarts es netejaven les targetes grogues dels jugadors, per tant tots els jugadors a partir de quarts passaven nets.
D'acord.
De targetes grogues, però clar, sí que ens va passar amb dos jugadors del Can Turquís que els hi van treure una groga a quarts i una groga a semifinals, per tant, dues targetes grogues és un partit de sanció i no van poder jugar a la final. Uh-huh. Aleshores, sí que com a organització i també com a jugadora, no de futbol sala, sinó d'altres esports, doncs el que vols quan t'apuntes unes 24 hores és sí, poder sí. jugar a la final.
És evident.
I a mi em va saber molt de greu, però clar, lògicament està en el reglament i em van tenir que aplicar-lo i a manera de jugadors que no van poder jugar. Uh-huh. Això, de cara a l'any que ve, si ho tenim previst i farem com el Mundial han fet aquest any. El Mundial també de futbol ho fan, doncs a partir de semis es netejaran de targetes. Per tant, tothom podrà jugar a la final, que és en definitiva el que volem és que tothom pugui jugar i que s'ho passi bé i el màxim de partits.
Doncs, partíceps, evidentment, del que tothom aspira, no? Que és a jugar a la final. Exactament. Més coses, Eva, que vulguis considerar?
Més coses... En principi, la competició dependrà si són més equips, doncs sí, també comencem clar. La competició abans. Aquest any vam començar el divendres a les 9, l'any passat es va començar a les 7. Això dependrà. Fins l'última setmana, fins que no sabem tot el total d'equips que tenim, doncs no podem fer el quadrant. I sí que aquest any a nivell de quadrant també vam mirar, perquè era complicat fer el quadrant, jo ho sé perquè el vaig fer jo, i et trenques les banyes, perquè clar, eren tres grups de cinc, per tant eren tres grups de cinc, són senars, per tant a l'hora de quadrar-ho tot era difícil que tots els equips juguessin partits al pavelló 1 i partits al pavelló 2, és una cosa que has de mirar, i a més mirar que les hores de descans entre els diferents equips dels grups també fos bastant similar, no? I aleshores et tornes una miqueta boja per quadrar tot això, perquè has de mirar pues això, no? Les hores de descans i pavelló 1 i pavelló 2. Jo penso també que va sortir bastant bé, tot i sent, ja us dic, senars, que era una miqueta més complicat, no? L'ideal s'hagués estat doncs, 4 grups de 4. 4 grups de 4, jo pensava, bueno, a veure si al final s'apunta un mes, som 16, 4 grups de 4 és molt més fàcil fer el quadrant, i més... però bueno, al final van ser 15 i vam fer-ho com vam poder. Però penso que això també... Bueno, almenys no van haver-hi queixes per part dels jugadors, al revés. És una de les coses que els jugadors estan contents, instal·lacions correctes, arbitratges correctes, el fisio també, que és una de les coses que no totes les 24 hores hi ha un fisio 24 hores, i realment té molta feina el fisio perquè no paren, i és un dels aspectes a tenir en compte a nivell també d'organització. I en principi jo penso que tot una miqueta va anar sobre el previst. Vull dir que sí que estem contents i se li dona continuïtat en aquesta competició, i està clar que l'ideal seria que l'any que ve poguessin haver-hi més equips, clar, lògicament. Si fent una mica d'equip seria fantàstic.
Clar. Fent una mica de comparativa, perquè veig aquestes anotacions que portes, Eva, comparativament, evidentment, l'edició del 2013 hi havia 19 equips, com has comentat, això representava un total de 224 jugadors, aquest any 5 equips menys, 14 o 15, no? I 148 jugadors.
Sí.
Això a nivell així una miqueta de números que...
Bueno, són dades que recollim, que,
evidentment.
Sí, i que clar, és normal, si hi ha menys equips, doncs
hi ha
menys jugadors.
Hi ha menys jugadors, sí,
no
hi ha aquí, més, no? Tants caps, però, tants barrets.
El que sí que apuntava una miqueta al Toni, no? El que ens agrada també és que hi hagi qualitat. I és cert que jo, que no vinc del futbol sala, jo vaig disfrutar veient les semifinals i veient la final. Són partits que es veu de qualitat. El gol d'aquest noi de
Moja,
va ser bestial, jo mai havia vist una cosa així, realment era per donar-li el millor jugador del torneig, només per aquest gol, però es van veure jugadors de molta qualitat, i això és una miqueta el que també volem, no? Que sigui un reclam de dir, pues, bueno, les 24 hores de Sitges, a banda de que puguin estar correctament organitzades, hi ha un nivell, que això és el que et dona una miqueta de prestigi amb les 24 hores, no? Una miqueta és el que...
Menys equips, però evidentment potser més qualitat. A vegades potser ens ennubolem, no? Vull dir, oh, quan més equips millor... Bé, de vegades, doncs potser menys equips i més grans jugadors.
Jo penso que tot és bo.
Tot és bo.
Tot és bo.
Perquè, a la seva justa mesura.
Sí, perquè, per exemple, dintre del calendari vam tenir que posar 3 hores de descans per poder fer la final a les 7 de la tarda.
Val.
Clar, 3 hores al final, una hora de descans a la fase prèvia, una després de quarts, una després de semifinals, pels equips va molt bé aquella hora de descans, però, a veure... És millor tot
trenca una mica el ritme,
clar,
no, propi de la...
Mica, sí. Perquè, bueno, però clar, no farem la final a les 5 de la tarda. Vam fer a les 7 perquè hi hagués força gent en el pavelló. si hi ha més equips no hi ha tantes hores de descans, i que la gràcia d'unes 24 hores és això, que no, quasi no descanses, i acabes i arribes i mig mort, però arribes i, sí, i hi hagi aquesta continuïtat.
I allò que dic, penses, les cames no em responen, però evidentment estic a les portes de la final i no saps com, ni d'on surten aquestes forces, però les acabes traient.
Exacte. I que hi hagi qualitat, doncs lògicament és com quan organitzem la mitja marató, sí. Si et venen estrelles de l'atletisme, doncs molt millor, perquè això et puja, et puja al nivell de la cursa, no? O sigui que les dues coses són bones, la quantitat d'equips i el nivell dels equips que venen.
El Vivers Llopis, tot i no guanyar la final, bé, es van dur força trofeus.
Sí, de fet s'ho van portar tot.
Gairebé tot, menys la copa més important, diguem-ho així, que és la de la final, la de campió, la resta pràcticament...
Sí, sí, l'equip més golejador, l'equip més esportiu, que això vol dir menys targetes, i l'equip menys golejat. Realment, doncs, se'n van dur tots els trofeus, però, doncs, com comentàveu abans, la loteria dels penals s'ho van dur l'altre equip. A veure, els dos equips molt correctes i a vegades guanyes i a vegades perds. Però ja us dic, jo que estava a la pista en aquell moment, perquè havia preparat tota la taula de trofeus, veies la rivalitat aquella pròpia i allò que mossegaven fort perquè, clar, tothom volia guanyar, però jo veia la tranquil·litat dels delegats que em deien, tranquil·la, no passarà res i això és important, no? I quan veies cada vegada que sortia el Vives Llopis a buscar un premi l'altre equip aplaudia, doncs també és d'agrair, no? De dir, i va haver-hi aplaudiments per els dos equips. I això és el que, doncs, és l'esportivitat.
Sí,
que
al cap i a la fi un també pretén, no? Que...
Exacte.
Que hi hagi aquesta esportivitat, perquè jo recordo edicions passades, en fi, ens hem de remuntar a forces anys enrere, Toni, suposo que ho recordaràs, sí. Algun merder que altre que, ostres, que tampoc podia ser, que tampoc podia ser. Però, bé, celebrem com a mínim, doncs, que l'escuma hagi...
Baixat una miqueta,
el pastís hagi baixat una miqueta en aquest sentit.
Va ser una final trepidant. Va ser molt emocionant, en tensió, la justa d'una final. Bueno, i arribar ja a penals, ja dius, bueno...
Sí, ja és allò. Què més pot passar, no?
Sí, jo quan vaig veure que aquell gol entrava per l'esquadra, vaig pensar, no pot ser, i va entrar. O sigui, un partit de que va aixecar de les cadires a tothom, perquè...
Sí.
Va estar molt maca la final, la veritat que sí.
Coses de cara a la propera edició, Eva.
Coses, doncs...
Coses que puguis dir, que...
A veure, doncs, sí que potser li podem donar més publicitat, com comentava el Toni, no?, d'aquestes 24 hores, per veure si hi ha més participació, tot i que jo penso que és com la mitja marató. Tothom sap que és el primer cap de setmana després de Reis i està dintre dels calendaris. No hem canviat mai les dates excepcionalment, igual algun any, però és un fixe, però sí que li podem donar més publicitat, de manera que s'apunti més gent. I a mi una de les coses que m'agradaria com a dona és que es pogués tornar a reactivar la competició femenina. Que això sí que va haver-hi uns anys que es va fer, no hi havia molts equips, però sí que combinàvem amb l'època que s'organitzava conjuntament amb l'Unió Esportiva Sitges, hi havia competició masculina i competició femenina.
És cert.
No hi havia molts equips, igual ara en 10-12 equips, però sí que es pogués tornar a fer, podria estar bé. Seria una de les coses que ens agradaria que es pogués reactivar la competició femenina dintre de les 24 hores.
Incloure-les també?
S'inclouen sempre.
Sempre. És a dir, no fer una competició paral·lela o en altres dates, sinó
al mateix temps van jugant. I la informació, quan la traiem als mitjans, també surt competició masculina i competició femenina. Al final, hi ha hagut algun any que la millora en 3 o 4, clar, en 3 o 4 què fas? Tens poc marge de fer, no?
No acaba de casar del tot.
Però bueno, a veure si de cara a l'any que ve això s'aconsegueix.
Molt bé, doncs n'hem volgut fer una valoració com cada any i agraïm a l'Eva que ens hagi acompanyat per fer, doncs, això, aquest balanç que, bé, com hem pogut escoltar, és positiu, més enllà una miqueta de la qualitat dels jugadors, de l'esportivitat i del propi tarannà que té la competició aquestes 24 hores de futbol sala de Sitges. Eva, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, enhorabona.
Gràcies.
Toni, gràcies.
Molt bé.
Seguirem parlant de Mercato, quan vostè cregui convenient.
Seguirem.
Doncs hem volgut fer aquest resum d'aquest cap de setmana esportiu que venia, evidentment, capitalitzat, si es vol dir així, per les 24 hores de futbol sala de Sitges. De moment ho deixem aquí. Notícies seran en connexió amb la xarxa d'aquí uns moments amb l'alcalde Miquel Forns.